El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Municipal del mandat, últim debat en què els tornem a tenir aquí asseguts a la taula per comentar i valorar les qüestions destacades del ple d'ahir, que, com no pot ser d'altra manera, també va ser el darrer del mandat. Avui compartim la tertúlia. Senyor Cortés, si pot ser, ara així el saludo. Eloi Cortés, regidor del PSC, bon dia, què tal?
Arribant tard, és l'últim dia.
Això no ho he dit jo.
Que consti, no,
que consti en acte.
Ho assumeixo.
Acostuma sempre a anar derrapant.
El senyor Matas ja ha parlat. Tenim en Lluís Matas com a portaveu de Junts per Sabadell. Bon dia, senyor Matas, què tal?
Bon dia.
Raül García Barroso, regidor d'Esquerra. Hola, què tal, com
bon
està?
Bon dia. Jo, com soc el Big Menys, he vingut a les 9 i 5, estava aquí ja, per si de cas, per si havia...
Clar que sí, el rookie, sí. I també ens acompanya en Ani Valero, portaveu de la Crida. Senyora Valero, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ciutadans ha excusat avui la seva presència al debat per motius d'agenda. Avui, dèiem, últim debat del mandat, per tant, els demanaré, que al minut final segurament els donarem una mica més de marge també per si volen fer una mica de cloenda del que ha estat el mandat als debats de política municipal o tot el que vostès vulguin, que és el que acostumen a fer quan jo els dono un minut lliure. Per tant, anem pas a pas, comencem parlant, si els sembla, del Surf City. El no a la piscina d'onada s'ha imposat a l'últim ple municipal abans de les eleccions del 28 de maig. Una moció conjunta d'Esquerra i la Crida, defensada per la plataforma en defensa del riu Ripoll, ha reclamat que la construcció de la piscina d'onades es tiri enrere de forma definitiva. La proposta tirat endavant gràcies al vot favorable de la regidora no adscrita Marta Morell i a les abstencions de Junts i Ciutadans. Com a proposants, ja ho saben, quan parlem de moció, senyor Barroso, què ens explicaria d'aquesta proposta?
Bueno, en primer lloc, contents, no?, que la votació finalment fos favorable. I en el fons és una realitat que crec que la ciutat, d'un principi, quan el projecte es va iniciar, la veu de la ciutat... una veu crítica, no? Per part del govern i per part de Junts també, que recolzava el projecte, doncs s'han vingut defensant la viabilitat, que no era un tema que podia fer malbé elements essencials com medi ambient. Però clar, és que estem on estem. Estem en una crisi climàtica superimportant i realment el projecte, és a dir, per molt que hi hagi dubtes, el tema és que no hi ha marxa enrere. Si això es tira cap endavant, tira cap enrere després és molt complicat. La crisi climàtica, a més, està afectant, i avui dia ho tenim sobre la taula, el tema de la sequera. I aquí parlem de molts milers de litres d'aigua potable que no sabem si el dia de demà, doncs, realment hem de patir per aquest tema. Per tant, contents que el tema finalment es votés a favor i, bueno, confiar que finalment això no es pot entendre.
Senyora Valero.
Sí, en tot cas, començar dient que aquesta moció provenia de diverses entitats de la ciutat, de l'ADENC, dels Amics del Ripoll, del Moviment Veïnal del Sud i del conjunt de persones i col·lectius que formen part de la plataforma que l'havien registrat com a entitat. El reglament d'ordenament municipal, el ROM, permet que els grups municipals també donem suport i puguem ser l'altaveu, com no pot ser d'una altra manera, perquè som representants de la ciutadania i, per tant, anem al ple i les nostres activitats, doncs, van en funció també dels interessos de la gent que vota a la ciutat. I per això nosaltres vam voler assumir com a pròpia aquesta reivindicació de les entitats i les persones que formen part de la plataforma. Ens consta que també a alguns grups municipals s'hi van adreçar i en aquest cas, doncs, vam ser Esquerra i la Crida els que vam entomar l'opció de portar-la al darrer ple municipal amb la voluntat de poder aturar aquest projecte que, com s'ha dit anteriorment, doncs, en el moment d'emergència climàtica, sequera, i sobretot la gent que estimem el Ripoll, doncs el que volem és que les coses que hi passin en allà siguin en la línia de renaturalitzar-lo i no d'artificialitzar-lo. Som conscients que hi ha peces, espais municipals, terrenys municipals en els quals s'ha de fer activitat, però el decidir com es fan i quines activitats, doncs nosaltres, igual que la gent de la plataforma, no estem d'acord en que com s'ha fet, amb una presentació, amb un anunci, un 4 de març per part de l'alcaldessa amb el promotor, un anunci d'un projecte que a hores d'ara doncs, té greus mancances d'avals en termes de mediambientals, en termes de viabilitat, i sobretot no compta amb el consens ciutadà necessari per fer-ho. Hi ha una taula del Rodal on s'han de parlar aquestes coses i no s'hi ha fet.
Senyor Cortés.
Sí, bueno, el tema d'aquest projecte no s'acaba amb la votació d'ahir, perquè com ja vam dir, s'han suscitat a la Generalitat una sèrie d'informes perquè ens validin si l'impacte és assumible o no és assumible, no? Recordar que quan es van redactar els plecs de la concessió ja es van determinar una sèrie de condicionants a nivell mediambiental, a nivell urbanístic, etcètera, etcètera, que havia de complir el projecte que s'hi instal·lés. El que hem fet ara, que això ja ho vam sol·licitar fa uns mesos, és fer un pas més i al final doncs, demanar a una part no implicada, no? I en aquest cas que és la Generalitat de Catalunya, que ens digués si a través d'un estudi d'impacte ambiental es podia fer o no es podia fer aquest projecte. Que són uns estudis que, de fet, els podríem haver encarregat com a Ajuntament, però vam valorar que tenien més valor si ho demanàvem a la Generalitat de Catalunya. No per traspassar el marrón, com alguns van dir, sinó perquè és l'administració autonòmica, en aquests casos doncs és evidentment competent, i per tant vam pensar que era interessant que es posicionessin. I digui el que digui, nosaltres ho acatarem. És a dir, si hi ha un informe que diu que no és viable, que l'impacte no és assumible, nosaltres doncs acatarem, i per tant el projecte es quedarà aquí. La qüestió és si la mateixa Generalitat, després d'haver avaluat el projecte, diu que sí que és viable, què faran els que s'hi han oposat fins ara, perquè al final ahir es va veure, no?, que hi ha una part d'arguments que no estan basats en les dades i que són purament polítics, perfectament legítims, però que són perfectament polítics i no basats en les dades i en la realitat.
Senyor Matas.
Miri, nosaltres no sortim amb apriorismes i fugint de populismes i dogmatismes, serem i vàrem ser coherents. Ho vàrem ser en la votació del primer tràmit administratiu, perquè es tractava d'un primer tràmit administratiu. Una vegada vam estudiar i analitzar tota la documentació i informació portada en aquell moment, doncs, referent a aquest tema de la proposta d'una instal·lació esportiva en un terreny municipal urbà per equipament esportiu. En aquest sentit, també vàrem ser coherents pel fet de que nosaltres en som responsables del Visit Sabadell, que és el programa de projecció de ciutat i turisme de la ciutat. Especialment impulsem els esdeveniments en els àmbits de la cultura, els negocis i l'esport. Miri, aprofito aquests dies que va de llibres de regalar-li a la senyora Nari de Valero, que no sé si el té, doncs aquest llibre de l'OES, Excursions per conèixer el Rodal de Sabadell, molt interessant, que hem fet juntament amb l'OES. De fet, l'OES ho ha fet tot i nosaltres des del Visit Sabadell li hem donat un patrocini des de l'Ajuntament, per tant són diners de tots, però nosaltres ho trobem molt interessant i jo li regalo. Tota vegada també la senyora Lara em va regalar aquest llibre Canviem el sistema, no el clima, amb un debat, postdebat que vàrem tenir les formacions independentistes, en el qual jo també els hi vaig regalar dos llibres, un al senyor Fernández i una a la senyora Lara. En el cas concret de la senyora Lara, li vaig regalar el llibre de la Clara Ponsatí. En tot cas, com que va de llibres...
Va de subsidi ara, senyor Matas, si em permet.
Sí, però jo volia parlar de les excursions per conèixer el Rodal de Sabadell per explicar que nosaltres donem l'impuls al turisme esportiu també i al turisme natural, i ens agrada que ens vinguin a visitar en aquest sentit per conèixer el Rodal de Sabadell. Bé, jo no m'estendré gaire. Nosaltres no vàrem entrar en el seu joc, en el joc dels proposants, de posar enmig de la precampanya electoral, el dia a 26 dies d'eleccions, un nou element distorsionador en forma de surfista. i no és el nostre projecte, ho hem dit sempre, i no és el no, i la nostra guerra, i no ens trobaran en aquestes contínues picabaralles partidistes. Per tant, doncs, nosaltres vàrem votar en conseqüència i amb coherència.
Tinc més rondes demanades sobre aquesta qüestió, hi ha dues paraules. Senyora Valero, el seu torn.
Nosaltres el que volíem destacar també és que ara el govern del PSC s'empara amb el tema dels informes i de les dades, i el que nosaltres considerem és que aquestes dades i aquests informes haurien d'haver estat preceptius o haurien d'haver-se fet prèviament per poder decidir si aquest projecte es podia o no es podia fer. I vostès es van aventurar a fer un anunci, com han fet durant tot aquest mandat, de fent anuncis electoralistes de coses que després no es poden dur a terme perquè entren en contradicció flagrant, com ho és que vagin demanant diners dels fons Generation, Next Generation, per renaturalitzar el Ripoll, i a la vegada estiguin portant projectes de posar més ciment a un entorn, doncs, que ja està prou degradat pels anys d'activitat industrial, pels anys de cadència del patrimoni que hi ha en el seu entorn, i que, per tant, un projecte com el SURF no hi té lloc. I nosaltres els hi comento que el següent passa que farem, perquè nosaltres la moció d'ahir aprovada per nosaltres és definitiva i ho és també per les entitats, i la següent passa que farem és posar-nos en contacte també amb la Generalitat, perquè considerem que no cal aquest informe, i els hi demanem també al govern que aquests informes que han demanat, que a més costaran uns diners, doncs que no els facin, perquè hi ha una decisió del ple que és desestimar aquest projecte. De fet, parlava dels plecs de condicions que vostès els van presentar públicament un mes de juliol, en temps de vacances, perquè la gent no pogués ni mirar-s'ho en calma ni fer al·legacions. Des de la Crida va haver de generar un acompanyament a la ciutadania per poder fer al·legacions, perquè el termini acabava a primers de setembre, allò en plena festa major i venint de vacances, amb nocturnitat, podríem dir, i aquestes al·legacions a data d'avui no estan respostes. Per tant, vostès mateixos estan fent incompliments amb tot el tema administratiu, i per tant, el que ha de passar al Ripoll han de ser altres coses.
Senyor Barroso.
Bueno, també remarcar el que diu la senyora Valero, és a dir, demanar els informes un cop ja s'ha fet la concessió, crec que estem invertint els termes, no? Primer hem de mirar si això té viabilitat mediambiental i de tot tipus, i després iniciar el procediment administratiu. Aquí tenim ja un procediment que molt o poc, però està iniciat. Hi ha hagut hores i hores de funcionaris treballant en un projecte que el senyor Cortés està dient que potser després han de recular i que no es portarà a terme. I en quant al senyor Matas, en el turisme esportiu, bé, estem a 20 quilòmetres del mar. Jo aquesta dada que ell senyala de turisme esportiu, jo ho poso en dubte que el subsidi sigui realment un element que digui xifres, i digui, a veure, quin, segons ell, segons el seu grup, aquest turisme esportiu, que si existeix, què aporta la ciutat? Gràcies.
Senyor Matas.
Concretament, el que diu el senyor Barroso, el surf serà un esport olímpic a les Olimpiades de París 24, a partir de l'any que ve. Per tant, és un esport olímpic, no és un esport de friquis. Però, en tot cas, com que no és el nostre projecte, no seré jo qui perdi temps defensant aquest projecte. Nosaltres defensem i impulsem els esdeveniments esportius, culturals i empresarials que dinamitzin la ciutat, que generin capitalitat, que generin economia i riquesa en el nostre entorn. Jo crec que vostès fan la seva feina, nosaltres també farem la nostra, el que calgui, per fer una ciutat més moderna, més capital i més verda, la ciutat de les oportunitats, amb aquestes línies. I en tot cas, jo els demanaria que no vulguin fer grupets de bons i dolents, qui defensa més i millor aquest entorn, aquest rodal, i que no vàrem caure a la seva trampa, i no hi caurem avui, perquè nosaltres no volem picar baralles, nosaltres no volem divisions, i en tot cas aquest projecte i els demés, el projecte global de la ciutat, els projectes de la ciutat, doncs ho decidiran els ciutadans d'aquí un mes, d'aquí 25 dies, votant un alcalde o alcaldessa i votant un nou govern, i serà llavors els que surtin governant la ciutat pels propers 4 anys anys els que decideixin si tiren endavant un projecte o tiren en un altre projecte en funció del seu model de ciutat. I en tot cas, torno a insistir, no és el nostre model, nosaltres no hem votat a favor del Surf City, vam votar a favor d'un tràmit inicial administratiu, valorant uns temes tècnics a l'espera d'un tema fonamental, que era la resposta de l'ACA, que és un tràmit transcendental per decidir si una cosa és vàlida o viable o no, si és sostenible o no, i en aquest cas nosaltres serem respectuosos amb la decisió que hi hagi al respecte d'aquest informe i actuarem en conseqüència. Per nosaltres no és el nostre projecte i vàrem votar abstenció.
Senyor Cortés, tinc una tercera ronda demanada, serà l'última, perquè perquè puguem parlar d'altres coses, avui que són quatre, tenen més marge. Senyor Cortés, el seu torn.
Sí, deixant de banda que estic trist perquè no em regalen llibres, però ja ho arreglarem una altra banda, senyor Matas.
Vigili que la maleta del senyor Matas segur que treu coses,
A veure què treu, a veure què treu.
El llibre, també, si...
Estem aquí al sector...
I la moderadora perquè li deixi
menys llibres.
S'engira feina, Lluís.
Avui és el meu aniversari, en tot cas hauria de rebre llibres.
Home, per molts anys, senyor Matas.
En tot cas, haurien de regalar a vostès coses.
Això es diu abans, home.
Per molts anys, Lluís. Senyor Matas.
Ara anem a fer un cafè. Quan acabem, ens el paga, que això és el que fan els catalans, diuen.
Amb il·lusió.
Vinga.
Senyor Matas, el seu torn.
Tornant al tema, jo crec que és important també posar els punts sobre les is i saber de què estem parlant, perquè la concessió no s'ha fet, és a dir, el tràmit administratiu que s'ha iniciat és la de l'aprovació del plec de clàusules que ha de regir la concessió i, per tant, això encara no està aprovat definitivament, perquè estan pendents doncs, de la resolució d'al·legacions i també del que ens digui l'ACA, i aleshores, en cas de que tot això sigui favorable, a partir d'aquí s'entraria la fase de presentació d'ofertes, de valoració de les ofertes i, en tot cas, inclús la denegació, perquè potser alguna de les ofertes no podria complir els criteris que s'han marcat. I, per tant, la concessió encara no s'ha fet. Jo crec que això és important. A mi em sap greu, i de la boca m'al·lucina, al marge dels temes polítics, que es despatxi tan alegrement això de la petició dels informes a la Generalitat. No sé si és que tenen por que potser els hi digui l'informe que sí que es pot fer, quan potser el que ens diu és que no es pot fer i tindrien encara més arguments per oposar-se al projecte. Per tant, jo crec que és una cosa que hauríem d'esperar tots a veure què és el que ens diu. I després, una cosa molt important, que ahir es va tornar a dir al ple, hi ha algunes entitats que estan anunciant de manera clara que volen boicotejar els fons europeus que rebrà l'Ajuntament de la ciutat de Sabadell. I jo crec que això és greu, perquè al marge de posicionaments polítics i de la defensa que cadascú faci, boicotejar la possibilitat de que l'Ajuntament de Sabadell rebi fons europeus, que al final no és pel PSC, no és per la Crida, és per tota la ciutat, crec que és molt greu. No? I per tant, crec que és una línia vermella que alguns han creuat i que també s'ha d'anunciar, perquè no pot ser que la defensa, doncs, en aquest cas, doncs, d'un projecte que va en contra d'aquesta pista de monades, passi per trinxar i passi per boicotejar la possibilitat de que l'Ajuntament rebi fons europeus per naturalitzar el riu Ripoll. No? És una mica sensació de que ens fem terra cremada i que aquí acabi tothom perjudicat perquè no ens agrada un projecte.
Tercera ronda, tinc ja una paraula demanada. Senyora Valero, el seu torn.
Al cap i a la fi, ahir, al final, el que parlàvem era d'un tema de model, d'un model sobre el que volem que hi passi en el Ripoll. I realment és això, és a dir, hi ha un model que són els que aposten per, en la línia d'aquest exemple del Surf City, de posar a l'abast, en safata de plata, a un privat, a un promotor privat, 28.000 metres quadrats de terreny municipal perquè faci una explotació econòmica privada, i aquest és el tema, o bé la gent que pretenem que el programa del Parc Fluvial del Ripoll, que està aprovat, que porta 18 mesures entorn al tema de l'accessibilitat, la natura, la horta, les activitats, el patrimoni històric, la cultura, tiri endavant. I aquesta és la diferència. Uns s'ho venen a un privat i uns altres estem perquè el Ripoll sigui un espai col·lectiu, comunitari. I em sap greu aquesta última intervenció del senyor Cortés, perquè del que es desprèn és un menysteniment cap a l'expertesa de la gent que forma part d'entitats com l'ADEN, com d'Amics del Ripoll, que van formar part de generar aquest programa del Parc Fluvial del Ripoll i que vostès amb els seus comentaris els menys té, posant per davant doncs, informes que puguin fer altres tècnics o experts en la matèria. La veritat és que de boicot zero han d'assumir que nosaltres amb el que s'està fent és posar en evidència una contradicció més que clara. I si no els hi estan arribant tants fons dels Next Generation, doncs serà perquè les contradiccions que vostès plantegen són més que evidents i que els projectes que plantegen doncs potser no acaben de reunir les característiques. Per tant, no es posi ara aquesta excusa quan comencin a caure tots, lamentablement, tots aquests fons Next Generations que no estan arribant a la ciutat com vostès han anunciat a bombo i platillo.
Senyor Cortés.
Bueno, haurem de repassar l'hemeroteca, Nani, perquè 7 milions d'euros per rehabilitació d'habitatges, 5 milions d'euros per comprar autobusos i una llista llarga, que no sé si portem ja al voltant de 20 milions d'euros que han arribat. Per tant, els diners arriben. L'altra cosa és, en el cas del Ripoll, s'havia presentat un projecte, va tenir bona puntuació, no va ser admès per falta de fons i ara en segona ronda esperem que sigui projectat. Per tant, no menteixi perquè els diners han arribat, ja estan arribant. Clar, jo no dubto de l'expertesa de la gent de l'ADENC, el que passa és que al final a vegades acaben fent uns debats que són parcials, perquè a vegades s'han fet servir arguments sobre el número d'espècies d'ocells que hi ha al Ripoll, per exemple, si ens hem de posar a parlar de dades, i s'ha parlat de totes les espècies que s'han observat en el Ripoll en 20 anys, i això no és totes les espècies d'ocells que hi ha al Ripoll, que són 50, no 200, com alguna vegada s'havien dit. I, per exemple, tampoc no es parla d'alguns estudis que denuncien o que demostren l'impacte que tenen en certes zones, per exemple, a Califòrnia, la pràctica del surf per la fauna que hi ha allà. I, per tant, depèn de com, es podria dir, doncs, miri, i si fem piscines artificials donades perquè no haguem de destrossar els paratges naturals de la costa, com alguns diuen a Califòrnia, perquè també té un efecte per les espècies que hi viuen allà. Vull dir, aquí hi ha una mica de tot, i per tant, com que s'amaguen aquestes dades, i es va de que doncs, és una entitat naturalista, i però s'amaguen aquests debats i s'amaguen aquestes dades, doncs per això tenen, els diré que el valor, i sobretot quan una entitat com la DENG el que diu és vull boicotejar i vull impedir que l'Ajuntament rebi fons europeus, que són per tota la ciutadania. Al marge del PSC, de la Crida, de Junts d'Esquerra, són per tota la ciutadania. Quan una entitat, sigui la DENG o sigui la que sigui, fa això, per mi doncs perd tot el respecte.
No li vull fer un lletge, senyor Matas, però potser li regalo, li passo amb ell, el de les excursions del Rodal, perquè em sembla que comparar el Rodal amb Califòrnia...
Ja li regalaré, jo que tinc...
No, el Rodal no. En tot cas, la costa catalana, no m'entès, senyora Valero.
Bueno. Senyor Matas, i crec que tancarem si el senyor Barroso vol dir alguna cosa, sí? Esperi, senyor Matas, i després vaig amb vostè. Senyor Barroso, endavant.
No, jo crec que val la pena que matitzem coses perquè és el tema més important d'ahir i, per tant, doncs, si dediquem una estoneta més, jo crec que serà d'agraïda als que ens escolten. Jo crec que m'he perdut.
Sí, no sé, m'havia demanat la paraula.
Sí,
Fons Next Generation.
Sí, ara mateix.
Com que he parlat de Califòrnia, ens hem
de... No, ara pensava agafar l'avió i anar a manejar a Califòrnia.
No, l'he vista venir, anava fent senyals.
No, sí, Fons Next Generation. Doncs miri, escolti, nosaltres amb aquesta transformació de la Gran Via doncs hem aconseguit a part de començar a transformar aquesta autopista urbana que travessa Sabadell de nord a sud i que contamina 53.000 veïns i veïnes de Sabadell, doncs que la Unió Europea ens hagi comprat aquest projecte i vostè ho sap i jo crec que vostè està d'acord, està encantat amb la Gran Via i si governéssim junts, jo crec que la tiraríem endavant encara amb més potència.
Un moment.
És una oferta? No posi afirmacions que jo no dic, perquè ja hem parlat molt d'aquestes actuacions cosmètiques.
I dit sí. Si comences una frase amb sí, vol dir que no és una afirmació, és una suposició. Llavors, el que sí que està clar és que hem aconseguit d'Europa Fons Next Generations pel projecte de transformació de la Gran Via, que va amb la línia de transformar la ciutat en una ciutat moderna, sostenible, més verda i menys contaminada. I amb aquesta línia jo crec que podem estar tots d'acord i és un èxit aquesta proposta de transformació. En quant a el que pugui passar al Rodal, escolti, jo insisteixo que és greu que alguna entitat boicotegi l'arribada de fons a la ciutat i llavors els fons es destinaran per uns matisos o uns altres, però que nosaltres volem que passin coses al Ripoll en positiu, sí. Que nosaltres volem endreçar el Ripoll, sí. Al contrari d'altres que no hi volen que hi vingui ningú, que hi entri ningú i que tot quedi tan desendreçat com està. Nosaltres apostem per naturalitzar el Ripoll, per fer-lo més senyalitzat, més passejable i més accessible per tothom, no només pels que hi entenen molt d'excursionisme, sinó pels que no hi entenem tant i que de tant en quant doncs, hi passegem també una mica i ho volem fer-ho doncs, amb unes altres... I també també s'han de requalificar, digue-li com vulgui, doncs, tots els entorns de fàbriques abandonades, i això se li ha de donar una activitat, i una activitat que ha d'haver-hi un consens i que no perjudiqui el medi i l'entorn. I amb aquestes coses jo crec que Europa ens pot ajudar.
Senyor Barroso.
Molt ràpid, perquè ja crec que ja el debat està esgotat, no? Únicament, un apunt, el senyor Cortés comparava, no?, l'impacte urbanístic mediambiental que pot tenir, i parlar de Califòrnia, no? És a dir, un esport on la pràctica natural és a l'aire lliure, al mar, a fer un artifici urbanístic a un lloc protegit, amb un impacte tant de totxo, d'aigua, d'obra, no són comparables. És a dir, per això hem d'anar amb peus de plom, i per això la moció, i per això la nostra posició en contra rotundament del subsidi.
Seguirem l'evolució de tot plegat, i així ho anirem explicant també a Ràdio Sabadell. A l'apartat de mocions va prosperar una de l'Associació de Veïns de Campoamor i Espronceda a favor de la millora de l'entorn del Cap Sud i de la rehabilitació de l'Institut Ribot i Serra. En aquest cas, totes les forces amb representació a l'Ajuntament s'han posat al costat de les entitats, admetent que la situació de l'entorn ha de millorar molt, tot i les actuacions fetes fins ara per l'administració local, com per exemple la pacificació del carrer Conxa Espina. Començo a donar aquesta primera ronda de posicionament i després veiem si a partir d'aquí hi ha una mica o no de debat. Senyor Matas, què li sembla si comença vostè?
Doncs vinga, comencem.
Endavant, com
sí,
vulgui.
Estem d'acord.
És el regal d'aniversari, que em pot comptar.
Parlar dels procede com per molt pel regal d'aniversari estaria bé, però sí, però és una cosa més allò.
Arrenqui.
No, que sí, que nosaltres, escolti, estem d'acord en que s'ha d'actuar una mica per dignificar, doncs, tots aquests entorns, i estem, no hi podem dir res al contrari. Per tant, no, escolti, no gastarem minuts per anar dient que tots hi estem a favor, en el sentit de que hi ha necessitats en aquesta zona d'Espronceda i Campoamor, hi ha necessitats en els entorns del Cap del Sud i en la reforma integral del Ribot de Serra. Escolti, això també ho hem demanat nosaltres en els pressupostos, si no recordo malament, els darrers pressupostos de la Generalitat. Per tant, doncs, des de Junts i des de Junts per Catalunya, vàrem, una de les propostes que hem fet a la Generalitat en les esmenes que hem fet als pressupostos era precisament, doncs, la reforma del Ribot i Serra. Per tant, doncs, escolti, endavant, i tant de bo hi hagi consens i es comenci a actuar en aquesta línia.
Senyora Valero.
Doncs bé, nosaltres també vam votar a favor. De fet, en el mandat de transformació, en el projecte d'adequació i renovació del mercat de Campoamor, també estaven inclosos els entorns del mercat. Per tant, això ja formava part d'un projecte amb el qual nosaltres ja estàvem compromesos. Hi havia també una proposta d'idees de com fer-ho, i hi havia uns fons també d'EDUCI per poder-ho tirar endavant. Això, en entrar al govern actual del PSC, doncs ha quedat en un calaix. De fet, tot el conflicte que hi ha amb el mercat de Campoamor ve d'aquí, de rebutjar directament aquest projecte. I ara, doncs, la situació 4 anys més tard és que aquells espais continuen encara més degradats. Més degradats, i a la vegada amb uns projectes que no han tirat endavant, com el que és el dels jardins de Campoamor, etc. Per tant, la zona sud li calen inversions, és més que obvi. Però el que no pot ser és que quan hi ha projectes damunt de la taula es queden en un calaix per després tornar-se a treure de la màniga altres coses i anar fent passes endavant i passes endarrere, que el que l'únic que comporten és que el barri no estigui en les condicions que toca. Ens vam sumar també a la reivindicació de la millora de la instal·lació del Ribot i Serra. És un institut que és molt antic, que té molt d'ús, és molt gran, i que per tant cal que s'hi faci tot el tema de la neteja. I ahir en el ple va quedar un dubte damunt de la taula, que és sobre qui és el propietari d'aquells terrenys que hi ha entre el CAP, entre el centre d'atenció primària i el mercat. Al nostre entendre, pel que ens van dir els tècnics municipals, la propietat és municipal, i per tant qui ha d'actuar és municipal. Si està cedit a la Generalitat, doncs estarà cedit, però la propietat és municipal, i per tant, si s'ha de demanar que això reverteixi per actuar de manera prioritària, doncs que es faci.
Senyor Barroso.
Bé, nosaltres, evidentment, és un punt important, i tan important que inclús vam presentar justament fa una setmana aquest espai del sud com un espai nuclear, com un projecte global de millora. Per tant, vam trobar justificada la reivindicació per part de les entitats veïnals i, evidentment, van votar a favor. Això com a puntuació, Valero, en quant al tema de l'entorn, jo avui puc afirmar públicament que m'estan afirmant de forma rotunda que l'entorn és propietat municipal. La moció feia relació a que era la Generalitat. A mi em confirmen oficialment que l'entorn és municipal, perquè l'espai sembla ser que hi ha un tema legal o jurídic, que és que no va, que no, la cessió encara no s'ha fet oficialment a nivell, suposo que de registre o d'algun tema oficial, cap a la Generalitat. Per tant, a dia d'avui encara és municipal. I en quant al tema de l'institut, vaig fotre una xapa bastant intensa que el meu propi grup m'ho ha criticat i faig autocrítica, el senyor Valero també m'ho ha criticat aquí fora, però clar, és l'error de demanar dades i quan un demana dades i intenta explicar-les, doncs vaig fer una cosa que no feia mai al ple, que és llegir, i vaig llegir allà una xapa interessant, en quant tot el que s'ha fet s'està fent i es farà al Ribot i Serra. En principi, per part del Departament d'Educació, és un tema important i com vaig dir ahir i explicar de forma molt precisa, doncs aniran milers d'euros per poder solventar aquest tema.
Senyor Cortés.
Sí, és curiós aquesta transformació del senyor Barroso entre regidor municipal i portaveu del Departament d'Ensenyament. És una cosa a la qual Esquerra ja ens té acostumats, que en lloc d'informar directament als centres, a les comunitats educatives o a l'Ajuntament, doncs ens envia els seus portaveus perquè ens expliquin les inversions. La demanda de millorar el Ribot i Serra no surt del no-res, i si realment hi ha tots aquests recursos previstos, com a idea el senyor Barroso, doncs no sé per què fins ara no s'havien explicat i perquè quan un baixa allà i parla amb els alumnes, doncs una de les primeres coses que t'expliquen és la situació en la qual està el centre. En tot cas, benvinguts seran, però estarem atents a que siguin reals i que es vegin, perquè vaja, jo crec que en aquests últims mesos i anys la façana del Ribot i Serra, i jo diria que els interiors, no han millorat ni un centímetre i per tant no sé on són aquests recursos que deia el senyor Barroso, transformat en això, en portaveu del Departament d'Ensenyament. Llavors, pel que fa als terrenys que hi ha a l'entorn, una cosa és la part de l'aparcament i una altra cosa és tota la cinta que hi ha al voltant del propi centre d'atenció primària. I per tant són coses diferents. Una cosa és l'aparcament que s'ha d'assentar, l'altra cosa és la cinta de terreny que hi ha al voltant del CAP, que s'ha fet, si veuen, hi ha el carrer Conxa Espina que baixa amb tota l'obra que s'ha fet i hi ha un tros que queda sense urbanitzar. I aquest és el tros que es vol que s'urbanitzi. I aquí, doncs, escolti'm, si és de la Generalitat, els demanem a la Generalitat que ho facin i si al final ens han de cedir i que ho fem nosaltres, ho assumirem nosaltres. Si no s'ha fet amb el projecte de Conxa Espina és perquè no és propietat de l'Ajuntament i aquí hi ha una cosa que es diu GPA, que és el programa de patrimoni, que t'impedeix invertir en aquests espais, com passava, per exemple, en zones de Can Deu o en certes zones de Marinal que no són propietat directament municipal. I que jo recordi, en cap dels projectes que hi havia abans sobre el mercat de Campoamor s'incluïa urbanitzar precisament aquesta zona de l'entorn del CAP. Hi havia un projecte pel mercat de Campoamor, però urbanitzar la zona de l'entorn del CAP, la zona de l'entorn del CAP, que és el que demanen els veïns i veïnes, això no hi era perquè, de fet, és propietat de la Generalitat i encara no està cedit. Però, en tot cas, aquí coincidim que aquella zona s'ha d'acabar de assentar i, per tant, doncs, entenc que tots els partits lluitaran des dels nivells on sigui per fer-ho possible.
Paraules demanades per la següent ronda, senyor Barroso.
Bueno, a replicar el senyor Cortés, és a dir, si hi ha una moció que diu que no hi ha una inversió o que no està prevista, el meu deure és preguntar si hi ha o no hi ha, i llavors fotre la xapa que va fotre allí. Portaveu del meu grup i punt. En quant al tema de la no comunicació, bé, a la xapa també explicava com s'ha parlat amb els alumnes, s'ha parlat amb la direcció, per tant, jo crec que aquí això que el senyor Cortés ens imputa a nosaltres de que no s'ha parlat o que no s'ha comunicat, crec que aquí justament és tot el contrari.
Senyora Valero.
Jo només insistir en que ahir es va fer una afirmació en el ple de que aquell solar estava cedit a la Generalitat i per fer un acte de cessió n'has de ser la propietària. Per tant, és lògic que la propietat sigui municipal si s'ha fet la cessió en el registre. Així consta que la propietat és municipal i, en tot cas, si aquesta cessió no ha acabat de gestionar-se perquè registralment sigui la Generalitat, la situació és la que és. És més, en el punt 3 del ple d'ahir va passar així, de refilón, una cosa molt de tràmit, que era l'inventari de béns i justament en aquell inventari hi surt aquesta pastilla. Vull dir que, no sé, diguin-li com vulguin, però la realitat és aquesta.
Alguna demanda més, algun comentari sobre aquesta qüestió, senyor Cortés? Senyor
jo insistiria en això, en distingir el que és la pròpia pastilla de l'aparcament i el que és la cinta de terreny que envolta el propi centre d'atenció primària. Són dues coses diferents. Però en tot cas, vull dir, ens podem perdre en temes urbanístics i jo puc dir, no, és que està cedit, no, és que és de l'Ajuntament, no, és que no sé què. És igual, aquí el que els veïns el que volen és que això s'urbanitzi i, per tant, això és el que hem d'aconseguir, ho faci la Generalitat o ho faci l'Ajuntament, i, per tant, oie, ha de ser. Per tant, al final aquí no hi haurà discussió i la voluntat és que tot aquell espai quedi ben endreçat.
Senyor Matas, insisteixo, perquè llavors no diguin que no li dono la paraula.
Jo si no em sento per al·ludit, no dic
res. Perfecte, doncs ja està.
El sud li queda lluny, senyor Matas.
El qui?
El sud li queda lluny, senyor Matas, del centre.
No, bueno, jo sóc més del nord, sóc de Can Rull. Sí, sí.
En fi, d'avui tenen allò...
Vostè és del sud, és de...
No, vostè s'equivoca, senyor Matas.
No, però d'on és o d'on viu?
Ja hi som.
Escoltin l'objectiu Sant Roc, que el vam llançar ahir i la senyora Valera ho explicava.
Exacte.
Pas a pas, pas a pas. A veure, més coses de les que també volíem parlar. A banda de les qüestions més ordinàries, el ple també va aprovar el reglament de participació, un document que des de la Crida des de Ciutadans consideren insuficient, ha tirat endavant, però, amb una desena de subvencions també a nivell global. Em quedo amb el reglament de participació. Senyor Cortés, què té aquest reglament de participació? Què diu?
Ai, ara allò, examen...
Examen
sorpresa.
No, home, estava al ple, com aquell que diria sortir examen.
Però ara ha passat de les mocions a un punt...
Vaja, ja ho saben, aquí venen a examen.
Sí,
no. Això és simptomàtic, eh? Per alguns la participació els hi passa de refilón, eh?
Avui la senyora Valero
està,
té el dia.
Està molt inspirada, està molt inspirada.
A grans trets, no cal que em digui
el reglament al final el que ha de venir a fer és endreçar la participació a l'Ajuntament, tot i que no és només un reglament, la participació. Jo crec que hi ha una part important i és que veníem d'unes estructures històriques que segurament eren poc útils perquè eren massa rígides, que eren els consells de districte. Jo personalment no els he viscut, perquè quan vaig entrar com a regidor ja no existien i per tant aquest mandat que he fet de regió del districte 5è, aquesta estructura no existia. I per tant s'han anat generant uns altres espais molt més informals amb les entitats i que jo crec que ja funcionaven. I el reglament en part va per aquesta línia, per facilitar... és a dir, no encursetar tant els espais de participació, perquè al final el model aquest dels consells de districte allunyava molt i el fet que sempre fossin, doncs, hi hagués unes entitats determinades, segurament dificultava la participació. I el model que ara es planteja més de taules de barri i que sigui molt més espontani en el sentit de que no sigui una estructura determinada des de dalt, sinó que sigui d'acord amb el propi territori, que si hi ha algun barri que no el vulgui crear, doncs no es creï, crec que és molt més àgil i que afavorirà la participació, perquè al final tenim districtes que acumulen barris que són molt diferents entre ells i per tant poder tenir l'òptica d'aquell barri és molt més interessant. Com deia, felicitar-nos perquè s'hagi aprovat definitivament el reglament i en tot cas és qüestió de desplegar-lo i sobretot, com deia, no deixar-nos encursetar, que és el que a vegades passa amb el reglament i que per tant els espais de participació que generin siguin realment útils per la ciutadania i per les entitats.
Senyora Valero, per què el consideren insuficient?
De fet, nosaltres vam votar en contra, o sigui que ens vam posicionar clarament perquè justament... abans d'aquest reglament hi ha un pla estratègic de participació i el pla estratègic de participació inspira o té tota una voluntat política de fomentar els espais de participació, que estic d'acord amb el senyor Cortés en que aquell model dels consells de districte havia quedat obsolet, caduc, i el funcionament no s'adequava a la realitat de la ciutat, a unitats de participació que en parlem com són els barris. En tot cas, aquest reglament li ha fet un tomb a aquest pla estratègic de participació. Li ha fet un tomb perquè queda molt lluny d'aquesta pràctica participativa, doncs, més oberta, més dinàmica, més, amb més iniciativa per part de la ciutadania. Tornem a un reglament on, amb un altre format, però s'encurseta i es limita la participació. Ahir ho vam dir en el ple, nosaltres vam portar 13 al·legacions, d'aquestes 13 només una s'ha estimat parcialment, i perquè diu que això ja està regulat en el ROM, en el Reglament d'Ordenament Municipal, però les altres, que nosaltres enteníem que anaven justament per promoure més la participació des de baix i no des de dalt, des de la pròpia institució, això no s'ha tingut en compte. I de fet la tinenta que ahir ho explicava va arribar a dir que això va d'una relació de l'Ajuntament amb la gent, i partint d'aquesta frase la perversió de la participació està servida.
Senyor Barroso.
Nosaltres vam votar a favor, també com m'han votat els altres portaveus. Creiem que el model de consell de districte s'havia de superar, i un exemple va ser el que el govern anterior, el govern de transformació, va fer a Can Deu amb l'Àgora, que va ser una taula veïnal on, justament un barri on, doncs, ha patit certs problemes, doncs realment els veïns han pogut participar de forma activa, o van poder participar, millor dir, perquè ja no existeix, on inclús els cossos de seguretat, que hem parlat amb l'intendent Balló, ho veia com un punt positiu de trobada, i per tant és superar aquest model obsolet de consells de districte i apostar, doncs, per unes figures noves i que siguin realment fer que la participació sigui més efectiva i sigui realment un element essencial a la política del segle XXI. És a dir, el model actual de política ha de contemplar la participació ciutadana, o realment ens quedarem encallats en una situació que creiem que no és la idònia.
Senyor Matas.
Doncs nosaltres hi vàrem votar a favor, amb la línia que acaba de dir el senyor Barroso i el senyor Eloi Cortés. Vull dir, nosaltres veiem que aquest plantejament està ben enfocat, però també entenem que la Crida, doncs, s'hi hagi posat, perquè el seu model de coparticipació en aquests espais informals, doncs, bé, és el seu model i jo l'entenc perfectament, però el ROM ja regula la participació. Nosaltres creiem que la participació i la gestió i els àmbits d'influència de la ciutat, doncs, poden anar de baix a dalt i de dalt a baix, però també entenem que quan un assumeix unes responsabilitats de governar, doncs, perquè ha tingut uns resultats que la ciutadania, doncs, li ha donat el seu suport, doncs entenc que hem d'entomar les responsabilitats i assumir, doncs, els costos i beneficis de poder prendre decisions i de no anar diguem-ne, dedicant tot el temps del món mundial a demanar l'opinió a tothom. Però està clar que, vull dir, que els àmbits de comunicació, de participació formals existeixen. Jo crec que el plantejament que es va fer ahir encara els millora. Jo crec que hem superat, doncs, evidentment, i estem d'acord amb el tema dels consells de districte, estem d'acord amb tot això, però nosaltres tenim un model que és molt diferent al de la Crida, que és un model en què, en àmbits molt informals, poc regulats, doncs es decideixin coses que s'han de decidir en àmbits molt formals i molt regulats. I també una altra cosa que em preocupa, que l'altre dia en el debat també que hi havia organitzat per l'Assemblea, doncs, que es va dir per part del representant de la Crida, de que És igual, qualsevol cosa que es digui a les urnes, nosaltres no hi farem cas i tirarem pel dret. Per tant, amb aquesta filosofia de vida de dir, escolti, a mi m'és igual el que digui la gent i les votacions, perquè al final nosaltres tenim les nostres assemblees, els nostres àmbits de participació i de co, doncs diguin el que vulguin les urnes, nosaltres tirarem pel dret.
Tinc una paraula demanada al segon torn, senyora Valero.
Jo, esmenar-li la plana absolutament al senyor Matas, perquè no ens pot tillar d'informals. Nosaltres, el pla de participació que vam aportar nosaltres amb la nostra regidora, la Glòria Rubio, ja incorporava fer un reglament. Nosaltres som molt formals i tenim les coses molt clares i els canals de participació i com s'han de prendre les decisions. Ho tenim tan clar que és aquest els espais on fem les coses, però tothom hi té cabuda. Tothom hi té cabuda i tothom té la mateixa veu. I d'aquí és el tema de que aquest reglament vam votar en contra, no perquè estem en contra dels reglaments, compte, sinó perquè aquest reglament el que ve és encorsetar i limitar la participació. Limita la participació dels joves, que no permet que tres entitats ho puguin aportar propostes, sinó que siguin centres educatius. Les consultes han de ser d'unes temàtiques concretes i seran consultives, mai vinculants. Això és un flac favor a la democràcia i a la participació. S'esborra absolutament els pressupostos participatius, que la ciutadania decideixi en part on van els diners de la ciutat, en part. I no és un tema de responsabilitat, que ja sé que em sortirà per aquí, perquè això és infantilitzar la població, perquè la gent és molt responsable, és tan responsable de gestionar els seus diners i d'arribar a final de mes, que també ho ha de ser de gestionar part dels diners del municipi. I té un altre parany, que és que només permet que hi participin les entitats registrades. No reconeix espais de participació a plataformes i a col·lectius per interessos determinats. Per tant, nosaltres, a favor dels reglaments, per suposar, però a favor d'uns reglaments en el que tothom hi tingui cabuda, amb qualsevol forma orgànica.
Senyor Matas.
No, en referència a això dels espais de participació, o com l'he dit, això de...
No sé què ha dit vostè.
No, em refereixo, és que nosaltres el que... No, el que ha dit vostè ara. Que està molt bé anar pensant i anar fent taules de debats i reflexions sobre les coses, això ho vam veure en el govern de transformació. Aquesta vegada no he dit destransformació. He dit en el govern...
Sí que ho ha dit, al final, eh?
Ara ho he dit. En el govern de destransformació de l'anterior mandat es va pensar molt, que a vostès els agrada pensar molt perquè tenen molts filòsofs i molts pensadors, però hem d'executar, que per això tenim la nostra responsabilitat.
Donis les gràcies, que estan executant, gràcies a que alguns van pensar molt.
Bueno, vostès fa 4 anys que diuen que tot el que passa ara és gràcies a el que vostès van pensar, però mirin, nosaltres concretament els de Junts estem pensant i executant i estem amb uns índexs d'execució més elevats que els de la mitjana de l'Ajuntament. Per tant, s'ha de pensar i moltes coses també venen de mandats anteriors, però s'ha d'executar i vostès són especialistes.
Eloi, hi ha un govern a l'ombra aquí, eh?
I són especialistes en pensar molt però executar poc, i això se li diu una cosa, és malbaratar recursos. Els recursos són els que són. Tenim uns pressupostos, tenim unes obligacions, unes responsabilitats, uns programes electorals, i hem de tirar pel dret, pel programa electoral amb el qual ens hem presentat i la gent ens ha votat. No anar després de que ens han votat per fer una cosa, per fer la Gran Via, ara resulta que haurem de fer 200 taules de participació per dir si la Gran Via la volem per la dreta, per l'esquerra, per amunt o per cap per avall.
Senyor Cortés.
Jo, 2 apunts. El tema de les entitats que hagin d'estar registrades, això, en tot cas, surt en el reglament de participació, però és que hi ha una altra llei o altres normatives, que són les que regulen els temes de transparència i tot el tema dels lobbies, que cada cop faran més que les entitats s'hagin de registrar i que cada cop que hi hagi una reunió entre un representant públic i una entitat, sigui una associació de veïns o sigui una empresa o un gremi o una cambra de comerç, tot això hagi d'estar registrat i per tant anem cap aquí. Vull dir que a vegades són d'aquelles coses que ens podem treure les sabates, però hem de ser conscients de que cada cop, si volem aquesta més transparència i els regulant els lobbies, doncs una associació de veïns també pot fer lobby, per tant ha d'estar registrada i s'haurà d'apuntar en aquest registre de grups d'interès, etc. I per tant és una cosa que en aquest sentit és coherent. i que això no treu que es pugui dialogar i que es puguin generar espais de participació amb persones que no formen part d'una entitat, perquè s'ha fet tot el mandat i de fet s'escolta constantment els ciutadans i ciutadanes en marge de si estan o no en una entitat. I pel que fa als pressupostos participatius, a veure, sobre el paper estan molt bé i jo no dubto de la capacitat de la ciutadania de decidir cap on van els recursos. El que dubto és la capacitat que va tenir el govern quadripartit en dir la veritat, perquè en molts casos es va enganyar les entitats que presentaven projectes i se'ls va dir, sí, sí, presenteu aquest projecte, per exemple, a la plaça del treball, que amb 150.000 euros es podrà fer tot. I després és mentida, perquè es necessitava 500.000 d'euros per fer tot el que s'havia presentat. I només hi havia 100.000 euros per aquest projecte. I per tant, després hem hagut d'anar reendreçant tots aquests desastres que van deixar els pressupostos participatius. I per tant, si el model ha de ser aquest que van fer vostès, doncs evidentment preferim que no hi hagi pressupostos participatius, perquè al final va ser un engany a la ciutadania i després hem hagut d'anar doncs, reendreçant-ho i explicant a la gent, no, no, és que allò que us van dir que amb 150.000 euros es podrien fer tres àrees noves de joc que va passar al treball, és mentida. I això, senyora Valero, va passar.
Senyor Barroso, i ronda de final on podran dir el que vulguin.
Molt ràpid, i que no serveixi de precedent, però estic parcialment d'acord amb el que diu el senyor Matas. És a dir, realment, crec que el reglament és un punt de partida, és a dir, s'havia de fer, i per tant s'ha d'executar, com ell remarcava, i evidentment, tot és millorable. Moltes de les propostes de la Crida, jo les crec i les defenso, però crec que aquest punt de partida tenim que hi ha garanties per a les entitats registrades per poder doncs, participar de forma efectiva. Que després podem avançar línies concretes, es pot avançar, però aquest punt de partida és essencial i per tant el nostre vot va ser favorable i per això ho diem així.
Tindran dos minuts per cap per tancar els debats de política municipal del mandat. Fixi's la responsabilitat que tenen en dos minuts. Senyor Matas, arrenca vostè.
Ara que m'estava fent la xuleta.
Oh!
Doncs avui és l'últim dia que sí. Ens veiem, perquè és que ahir vaig convidar ahir com que jo a vegades estic una mica empanat vaig a convidar-me dels regidors i vaig donar les gràcies.
Però si vostè és regidor fins després de les eleccions.
Sí, però que es veu que hi ha un ple després de les eleccions que ens trobem tots
14 de juny.
Això, però que no tinc, sí. I ens arreglem una mica i anem tots allà fent com una festa de retrobament per acomiadar-nos. Jo, com que no ho tenia cap present, doncs em vaig acomiadar allà.
De la ràdio es pot acomiadar avui.
Anticipadament.
Va, vindrà, però, bueno. Vindrà, ja li
però,
dic jo que vindrà.
Però si algun dia m'entrevistarà, no? Ja?
Algun dia sí, l'entrevistarem, algun dia.
Sí, perquè es veu que sí, que tinc drets electorals.
Es veu que sí, això
Bueno, doncs jo, escolti, ha sigut tot un orgull i un honor poder servir la ciutat des de Junts per Sabadell. Molt agraït als companys que m'han acompanyat, al Quim Carné, al Cesc i inicialment doncs, també a la consellera Ciuró i tot l'equip tècnic que ha fet possible doncs, que des de l'oposició tinguéssim aquesta incidència, aquesta rellevància, que fóssim capaços de pactar, de negociar i de gestionar uns programes que any rere any hem estat negociant i amb el govern de la ciutat. Nosaltres afrontem aquest nou repte a partir del dia 28 de maig amb moltes il·lusions i moltes ganes de ser decisius, ser rellevants i evidentment estar al govern de la ciutat i en aquest cas doncs, crec que hem fet una bona feina i crec que la gent de Sabadell ho sabrà valorar. També agraeixo als companys de contertulians, companys i companyes, contertulians i contertulianes que habitualment doncs, aquí ens reunim cada mes, especialment doncs, els portaveus que normalment estem aquí, avui el senyor Barroso que ve en substitució, però doncs, escolti, ens ho hem passat bé. També li agraeixo a la senyora moderadora la seva paciència i la seva professionalitat i a tot l'equip de Ràdio Sabadell per haver fet possible doncs, aquestes trobades que jo crec que són molt positives perquè el ciutadà sàpiga el que diem i el que pensem.
Senyora Valero.
Doncs vinga, sumar-me també a l'agraïment col·lectiu a la gent de la ràdio, de deixar-nos aquest espai. Tot s'ha de dir que després del ple, a vegades, tornar a repetir el mateix és una miqueta feixuguet. Però vaja, ho fem, estic convençuda que totes ho fem de gust. Com a Crida, dir-los que aquest any hem estat tres regidores, finalment, que amb això hem feminitzat absolutament tot la representació dels electes dels 27 que som a la ciutat, que els companys Matías i Lluís Perarnau doncs, han fet molt bona feina amb nosaltres i Matías continua fent-la i sabem que la setmana passada va estar passant per un moment complicat, no?, anant al jutjat. Ahir encetàvem també el ple parlant de diferents espais de repressió en els quals companyes i companys es troben actualment i que aquesta situació, malgrat que va passant el temps, no canvia, sinó que es va encara doncs, fent més dura de portar. En positiu, doncs, que hem estat el grup municipal que podem dir que a tots els plens hem portat moció. Fins i tot hem fet plens extraordinaris amb mocions, no?, amb altres grups municipals. I, per tant, contentes d'haver aportat contingut polític en el ple, que darrerament estarem d'acord en que s'ha convertit en un espai molt de tramitació administrativa i que no ho hauria de ser. El ple municipal és l'òrgan de màxima decisió política i, per tant, ha de tenir un contingut polític important i de debat, i amb això, en aquest mandat, hem vist com el ple s'ha anat buidant d'aquest contingut polític i sí que ha anat carregant-se de temes administratius que amb els quals, doncs, potser no ens sentim tan còmodes, però bueno, s'han de fer i ja està. I res més, que entomem els propers 4 anys amb molts reptes i amb moltes ganes per revertir moltíssimes situacions tant a la ciutat com al país.
Senyor Barroso.
Bueno, potser jo sóc el menys indicat de la taula per parlar, no?, del debat de política general, perquè he vingut només 2 cops, fa potser un any o 2, i avui, que és l'últim dia, em toca a mi fer de portaveu, fer aquest resum, no?
Ho fa bé.
Gràcies. Vostè millor, també. Aquí, clar, quan parlem de valoracions, clar, hi ha una part personal i una part col·lectiva. Evidentment, jo anava a una llista, vaig sortir pràcticament a l'últim segon, perquè no, sortia... A més, és anecdòtic, jo ja no comptava, anava amb el cotxe amb un company cap a l'Urpí, que és on feia la festa, jo estava una miqueta trist, i de cop sona el mòbil i és un tuit de l'Albert Segura dient canvi tal, Raúl Barroso entra. Va ser, evidentment, una situació on realment hi havia la possibilitat de repetir un govern de transformació, és a dir, continuar el mandat anterior, però finalment doncs, els pactes legítims per part del PSC i Podem, en aquest cas, doncs, no va fer factible aquest tema. Per tant, ho hem viscut, jo he viscut des de l'oposició, i realment ha estat un mandat especial pel tema de la pandèmia, que això és un tema que clarament s'ha marcat a tots, no? Quan es recordi aquest període, el tema de la pandèmia serà un element vital, no?, en les nostres memòries, com hem viscut plens telemàtics, reunions també allà, no?, per poder doncs, parlar a tothom tota la complexitat, no? A més, si això ho vius com jo ho vaig viure també a una junta a la connotació de Sabadell junta al Col·legi d'Advocats, és a dir, era una paranoia de reunions telemàtiques, de situació crítica. També reivindicar la feina de la política, els companys aquí jo els valoro positivament, i els que no estan, que estan també els 27 regidors i regidores, la política és molta feina, és una implicació personal, no hi ha hores, no hi ha dies, i res més.
Gràcies, senyor Barroso. Senyor Cortés.
Doncs, primer potser parlar per més del debat, en si de política municipal o postple, evidentment a tots els contrincants dels altres grups municipals que han passat, i a més jo crec que excepte comptar les ocasions que m'han hagut de cobrir, m'han hagut de menjar tots, i per tant és d'aquelles coses no, que després d'estar en un ple 6 o 7 hores a vegades haig de dir que costa, i per això a vegades arribo rozando el larguero o una miqueta tard perquè se m'enganxen els llençols. Mira, jo ho haig de reconèixer, sobretot això quan els plens duren tant. En tot cas, això, agrair doncs, evidentment a la resta de representants polítics que ens hem anat trobant aquí. Agrair molt especialment a tot l'equip de Ràdio Sabadell, a tu, Mireia, com a moderadora, la Núria, el Pere, que també ens va moderar una vegada, tot l'equip tècnic que hi ha al darrere i que ho fa possible, i també als oients, sobretot per la paciència, perquè a vegades entenc que som una mica repetitius, dient el mateix que hem dit en el ple, i bastant previsibles, no? I per tant, doncs, també agrair-vos que, malgrat això, doncs, ens hagueu aguantat en aquests, i sobretot quan hem sigut indisciplinats i no hem complert els temps, que jo sé que a vegades m'he portat malament i no he fet cas a la
les indicacions de la Mireia, que va fent, no la veieu, però ens va fent amb la mà així que tallem. I en tot cas això, i ara també hi ha aquesta part de la política que bueno, cadascú va a un lloc de les llistes o no hi va o el que sigui, i hi ha la part d'incògnita que el 28 a la nit sabrem com acaba, no? En tot cas, doncs, si tenim pròrroga o no, i aquests 4 anys han estat magnífics, també molt durs, hi ha, jo especialment de tot l'equip d'Acció Social i Habitatge, que són unes persones magnífiques amb les quals s'ha pogut treballar molt bé. I després una mica en la línia que deia el senyor García Rosso, que a vegades és difícil d'explicar a la gent que no està ficada en política això, no? Que t'estiguis fins a les 11 de la nit en ple, que el dia següent a les 9 i mitja estiguis a la ràdio fent un debat, o que un divendres a la nit estiguis en un acte, no? Té aquesta part, que a vegades és dura, però també és molt bonica, i per tant, doncs, molta sort a tothom.
Gràcies a tots, per tots els debats, també pel d'avui, que els vagi molt bé, que tinguin un molt bon dia, ens anem veient, segur, segur.
Gràcies, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Nosaltres tornem demà a partir de les 8, que vagi molt bé.